Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Tenim 16 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 10, també a Lleida, Tarragona té 18 graus, Valls en té 14 i a Berga es registren 10 graus de temperatura. Avui pot ploure una mica a prop de Tarragona. El cel estarà variable, demà aquestes precipitacions seran més extenses i poden arribar també a les comarques de Barcelona. Avui és divendres, és 8 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un divendres que té tres protagonistes. El primer, la música, ha tornat a les pistes de ball, obert l'oci nocturn després de 536 dies. Ha tornat al ball sense distància. Ara, però, amb la mascareta, l'oci nocturn recorda que no és un cos policial. De nosaltres, per tant, dependrà que la mascareta s'utilitzi correctament. No podem haver estat maldant per tornar a les pistes de ball durant mesos per ara esgarrar-ho en qüestió de setmanes. No s'hi val a baixar la guàrdia amb la Covid, que ni dona, ni ha donat, ni donarà cap treva. El segon protagonista, molt vinculat, és el jovent. És el moment de sortir i de vacunar-vos. Si no ho heu fet, poseu-vos la vacuna. No hi ha millor passaport que aquell que t'obre les portes del món per viatjar i ara també les portes de l'oci nocturn per sortir amb responsabilitat. No hi ha millor camí per a la immunitat de grup que estar vacunats al màxim. No hi ha millor incentiu a la vacuna que l'oci. El TSJ ho ha entès i per això ha autoritzat aquesta obertura tan esperada per un sector ofegat per la pandèmia. Nosaltres mereixem sortir i l'oci necessita aquest aire. Per tant, prudència, diversió i vacunes, que arriba el cap de setmana. I finalment, Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball. La patronal catalana és partidària d'obligar a vacunar tots els treballadors públics i privats, com ja passa a Itàlia. La mesura és controvertida, té el suport pro de la patronal espanyola. La COE, el seu president, demana que el debat existeixi com a mínim i al·lega que els no vacunats posen en risc la resta de plantilles. La qüestió és delicada, afecta un dret fonamental, el de la salut, i es torna a posar damunt de la taula ara que la vacunació supera el 75% de la població que pot vacunar-se i que Espanya està registrant les cotes de transmissió més baixes des d'inicis de l'estiu passat. Si no es va fer quan calia accelerar la vacunació, és poc probable que una mesura com aquesta ara prosperi. Va, posem el dia en solfa, és divendres, i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, aquest cop d'ull al cel, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb nuvolositat variable a les comarques de Tarragona, comarques al sud de Barcelona, i aquests núvols al llarg del matí poden deixar escapar alguna gota. A la resta tindrem clarianes, tot i que més núvols com més a prop de la costa estiguem situats, i també Catalunya interior. Les temperatures avui seran una mica més baixes que les d'ahir, les màximes, tot i això, al centre del dia, ambient agradable, màximes al voltant dels 20 graus. I aquesta tarda, aquestes precipitacions que afectaran sobretot al matí comarques de Tarragona poden afectar de forma feble i aïllada alguns punts de les comarques del litoral i prelitoral també de Barcelona. Demà dissabte es mantindrà la nuvolositat entre variable i abundant, risc de més precipitacions a Tarragona, Barcelona, a la tarda també alguns punts de l'interior i de Girona, i temperatures amb tendència a baixar.
Gràcies, Jordi. Sapiguem què us trobareu, què us espera al volant, si heu d'agafar el cotxe o si ja hi sou. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs és matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona, però avança sempre la C-17 perquè hi ha 2,5 quilòmetres d'aturades en sentit nord de l'altura del Tagamanent a causa d'unes obres que tallen un carril. I també hi ha només un carril per sentit a l'interior dels túnels de Vallvidrera causat d'una topada que deixa més retencions de l'habitual en aquesta C-16. També retencions a la P-7 a Barberà. Són 4 quilòmetres per sentit en aquest tram de l'autopista. També més amunt a la C-17 hi ha retencions habituals en tots dos sentits, i per la pota sud també força retencions per entrar a Barcelona, tant a la B-23 com a l'autovia A2 en els trams habituals, amb alguna aturada puntual, i també les rondes amb congestió habitual en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades a la pota nord fins a Horta a la B20 i també entre el Besòs i el Poblenou a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Desconvocada la vaga a Renfe després d'un acord entre el sindicat de maquinistes SEMAF i la companyia. La normalitat és ara la dominant al servei de Rodalies, tot i que tècnicament sí que està en vigent una altra convocatòria de vaga del sindicat ferroviari fins les 9 del matí. Té assignats uns serveis mínims del 85% que s'estan complint. Les discoteques han tornat a obrir a Catalunya. Primera nit amb balls en espais interiors, d'alguns problemes amb les validacions de passaport Covid i d'ús de mascaretes. Per ballar, el sector apel·la a la responsabilitat dels clients. La reobertura de l'oci nocturn ha arribat quan Espanya aconsegueix baixar d'una incidència de 50 casos per cada 100.000 habitants des de la sortida del confinament sever a l'inici de la pandèmia, que això no passava. Catalunya està a 75 casos per cada 100.000 habitants. El Ministeri de Sanitat minimitza les possibilitats que amb la vacunació ens arribi una sisena onada significativa. En aquest escenari, Foment del Treball planteja l'obligació que tots els treballadors, tant públics com privats, hagin d'estar vacunats, una mesura que ja s'aplica, per exemple, a Itàlia. La proposta té el vistiplau de la patronal espanyola, la COE, que demana com a mínim que aquesta qüestió es debati. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
És veritat. Avui la realitat és que hi ha un 3 o un 4% de la població activa espanyola i catalana que, podent saber vacunar, no s'han volgut vacunar. I, bueno, i això pot representar, bueno, doncs, inclús una falta de respecte als que s'han vacunat i pot pressuposar també, doncs, obstacles perquè la recuperació econòmica amb les empreses sigui al 100%.
I el govern espanyol aprova els pressupostos amb més inversions de la història. És el resultat que incloguin els fons europeus per la recuperació post-Covid i recullen el bo social per al lloguer i el bo cultural, tots dos per a joves. El govern vol aprovar-los amb el suport d'Esquerra, del PNB i de les escissions de Podem amb representació al Congrés. I els diputats del Parlament de Catalunya tributaran IRPF per les dietes fins ara lliures d'impostos. No està clar, però, si el pagaran ells o si l'assumirà el Parlament per no tocar la seva capacitat adquisitiva. La CUP vol que ho paguin els diputats que asseguren. El que ara escoltareu és el diputat Pau Juvillà.
Cobrem un molt bon sou, de fet, cobrem un pastón, senyors i senyors diputats i diputades.
Aquest és el debat. Cobren un paston els diputats del Parlament de Catalunya. Avui ho debatrem en temps de tertúlia i us explicarem què cobren exactament. Ara que fa 40 anys que la sida va arribar a casa nostra, el primer cas de VIH que Espanya es va diagnosticar a l'Hospital de la Vall d'Hebron quan un jove de 35 anys va ingressar amb sarcoma de Kaposi i amb d'altres infeccions. I Charango diu adéu, ho ha fet definitivament a Instagram. Finalment no hi haurà gira de comiat per les limitacions de la pandèmia. El grup també suspèn el Clownia Festival, que s'havia de celebrar del 23 al 26 de juny del 2022. Ja han explicat que retornaran els tiquets comprats.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Alemanya jutja per crims del nazisme a un exguàrdia de 100 anys. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. L'home està acusat de col·laborar en assassinats comesos als camps de concentració nazis entre el 1942 i el 1945. És la persona de més edat jutjada mai al país i s'enfronta a una pena de 3 anys. Ho explica Enrique Müller al País.
I els pisos turístics il·legals tornen a repuntar arreu del món.
Un estudi revela que a la ciutat de Barcelona hi ha aproximadament 3.000 pisos fora de la normativa. Anunciar-ho com un lloguer d'habitacions és l'estratègia de molts propietaris per esquivar les ordenances municipals. Ho detalla Lluís Benvenuti a La Vanguardia.
I l'Índia comença a distribuir aquest mes la primera vacuna d'ADN aprovada al món per als humans.
Fins ara aquest tipus de vacunes només es feien servir pels animals. El vaccí ha estat dissenyat per combatre la Covid, però en el futur les vacunes amb ADN es faran servir per fer front a altres malalties. Ho podem llegir al periòdico.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Desconvocada la vaga a Renfe després d'un acord entre el sindicat de maquinistes i la companyia, i han arribat aquesta passada nit i Renfe es compromet a recuperar tots els trens que hi havia abans de la pandèmia i a reforçar la plantilla, com ha assegurat sempre la companyia des del primer moment. Aquest matí hi ha normalitat a la xarxa de Rodalies, tot i que es manté una altra convocatòria de vaga del sindicat ferroviari. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'acord entre Renfe i SEMAF no inclou cap aspecte relacionat amb el possible traspàs de Rodalies a la Generalitat. Generalitat, que és un dels motius importants de fons i del seguiment d'aquesta vaga a Catalunya. Les jornades de vaga que han quedat desconvocades són la d'avui, la de dilluns i la de dimarts de la propera setmana.
Justament aquest traspàs de Rodalia serà present a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat d'aquest mes d'octubre. L'executiu català creu que seria la solució per acabar amb aquest conflicte.
També volen proposar el traspàs de diversos edificis oficials, entre els quals hi ha la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana, que el govern vol reconvertir en un centre per a la interpretació de la memòria i la denúncia del franquisme.
I aquesta nit els locals d'oci nocturn, discoteques, han pogut tornar a obrir les seves portes 536 dies després del seu tancament. Per accedir-hi ha calgut ensenyar el certificat Covid i portar mascareta per ballar. Aquesta ha sigut una nit d'alegria per molts joves que enyoraven les pistes de ball.
Sí, és el primer cop que anem de festa després de tot el tema de la Covid i també és el primer cop que anem totes amb 18 anys de festa i bueno, tenim un reservat i sí, tenim en compte les mesures Covid, que hem d'anar amb la mascareta i tot això.
Estem contents de que podem anar a la discoteca perquè fins ara era llocs així amb molta gent, la música no estava ni forta, hi havia problemes, es liava bastant, no sé, la gent es pegava, botellazos, coses així. I ara, bueno, la discoteca és un altre rotllo.
El fet que la mascareta sigui obligatòria no vol dir que sigui fàcil de fer complir aquesta norma. De fet, el sector demana responsabilitat a tothom, ja que en locals grans, malgrat la limitació d'aforament al 70%, no tenen la capacitat de controlar-ho.
I, per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat individual de les persones i també hem insistit molt a la Generalitat de que la nostra responsabilitat acaba en el que és la informació o el recordatori de que cal portar la mascareta en tot moment mentre no s'estigui consumint. Però més enllà d'això, nosaltres el que farem és ús del dret d'admissió i aquelles persones a les que reiteradament els anem dient que portin la mascareta i no ho facin, doncs per dret d'admissió, perquè és una obligació que prové d'una normativa, doncs evidentment podrem expulsar-los del local.
La mesura arriba després que Espanya hagi assolit el nivell de risc baix per Covid-19, el més baix des del juliol del 2020, quan sortíem del confinament sever i de la primera desescalada.
És una incidència mitjana de 50 casos per cada 100.000 habitants. Catalunya està en 75. Precisament Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha defensat a Ràdio Estel que el passaport Covid pot ajudar a incentivar la vacunació entre els més joves.
Sí, a mi em semblen adequades. El que no em semblaria adequat és obrir l'oci nocturn sense aquest passaport Covid, no? Perquè a diferència d'altres tipus de locals, l'oci nocturn majoritàriament són llocs interiors i la proximitat, el mantenir aquesta distància entre persones és pràcticament impossible.
El repte és arribar a una incidència que estigui per sota de 25 casos per cada 100.000 habitants, que és el llindar en què l'OMS dona les pandèmies per controlades. En aquest context, Foment del Treball ha demanat al govern espanyol que obligui a vacunar-se aquells treballadors que encara no ho hagin fet, tant del sector públic com del privat.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, alerta que encara hi ha un 4% de la població activa que no ha rebut cap dosi. Això pot representar una falta de respecte pels que sí s'han vacunat i pot suposar un obstacle perquè la recuperació de l'economia i les empreses sigui al 100%. La mesura té l'aval també de la COE. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
Bueno, aquesta és una decisió. A nosaltres ens agradaria que això fos així. Ja que tots ens hem vacunat, perquè tots tenien la por de poder agafar el Covid-19 i, a més, malmet la nostra salut i malmet la nostra economia, però ja és una decisió aquesta que ha d'estar en mans del govern, ha d'estar en mans dels metges.
I encara un apunt més sobre vacunació. La farmacèutica Pfizer ja ha demanat autorització als Estats Units per poder utilitzar la seva vacuna en nens de 5 a 12 anys. La vacuna ja està autoritzada per a menors d'entre 12 i 15 anys en aquell país.
Altres països com Suècia, Finlàndia, Dinamarca o Noruega han limitat l'administració de la vacuna contra el coronavirus de Moderna en diferents franges d'edat després de detectar que provoca, en poques ocasions, una inflamació del múscul cardíac.
És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
Si vols conèixer tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a les apps i webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
És un quart de nou del matí. Els pressupostos generals de l'Estat ja comencen a caminar després que ahir el Consell de Ministres va donar llum verda a uns pressupostos que inclouen 40.000 milions d'euros en inversió pública. Segons el govern espanyol, és la xifra més alta de la història, una xifra rècord. Són els comptes públics amb una major despesa social de la història.
Recullen la major aposta realitzada fins ara en polítiques per a la joventut amb més de 12 milions d'euros que aniran destinats a ajudes al lloguer i a l'accés a la cultura dels més joves. Dos incentius en forma de bons que no han estat exempts de polèmica. Finalment, són 7.000 els joves que podran beneficiar-se de l'ajuda de 250 euros mensuals per llogar un pis, independentment del preu del lloguer. I els toros quedaran fora del bo cultural pels qui compleixen 18 anys.
Hi ha un factor clau per entendre aquest nivell d'inversió. Aquests comptes inclouen una dimensió extraordinària perquè incorporen els més de 27.000 milions d'euros provinents dels fons europeus, els coneguts com a fons Next Generation. Amb els números fets, ara, però, caldrà que passin el vistiplau del Congrés dels Diputats.
Sí, ara queda aquest últim pas, trobar el suport dels socis parlamentaris per aprovar-los al Congrés. Segons la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, els socis preferents són Esquerra Republicana, el Partit Nacionalista Basc, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria. Yolanda Díaz, ministra de Treball i Economia, ha defensat que els nous pressupostos són per donar tranquil·litat a la recuperació econòmica que ja ha començat.
Van a suponer el crecimiento de nuestra economía y singularmente el crecimiento del empleo que ha de ser digno. Observarán cómo desciende la partida presupuestaria destinada a las prestaciones públicas de desempleo por razones evidentes. La previsión que hacemos, afortunadamente, ya los datos lo están cotejando, es que vamos a descender en el número de desempleados y desempleadas.
Per cert, que aquí ha parlat les últimes hores és l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. S'ha referit, per exemple, a la taula de diàleg, assegurant que els dos executius, l'espanyol i el català, saben que cal un acord de convivència.
En una atenció als mitjans, aquest dijous a l'Ateneu barcelonès, l'exlíder del PSOE també ha reivindicat que veu molt probable i raonable que calgui fer una anàlisi sobre què pot passar amb la justícia espanyola. Així s'ha expressat l'expresident espanyol en referència a la sentència del Tribunal de Sàsser.
En todo caso, no es extraño. Extraño en el sentido de lo que ha representado toda la situación, la circunstancia de algunas personas fuera de España. Sí, obviamente, trae una causa de unos hechos que todos recordamos y que seguramente queremos olvidar. Pero es el proceso en las sociedades democráticas donde hay división de poderes es así.
Uns altres pressupostos que ja s'han aprovat per al 2022 són els del Parlament de Catalunya, que contemplen 65 milions d'euros. Uns comptes no exempts de polèmica perquè el Parlament farà que les dietes dels diputats comencin a tributar l'IRPF. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Pol. La cambra ha aprovat uns comptes que són 2 milions i mig més alts que els últims. Però hi ha una qüestió que ha quedat oberta. Què passa amb l'IRPF de les dietes que cobren els diputats? N'ha d'assumir el cost la cambra o els parlamentaris? Fins ara, els diners que es cobraven en concepte de desplaçament no tributaven i, per tant, estaven lliures d'impostos. Ara ja no. I caldrà pagar les taxes corresponents d'unes quantitats que oscil·len entre els 17.000 i els 24.000 euros anuals per cap. Pau Juvillà, de la CUP, i Susana Segovia, dels Comuns, tenen clar quin ha d'assumir el cost.
Aquesta IRPF, doncs, que hauríem de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i tots els ciutadans de Catalunya.
Tenim molts dubtes de com es vol implementar aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert.
En conseqüència, els dos partits han votat en contra dels comptes, com també ho ha fet Vox, perquè no vol que el pressupost general del Parlament sigui més alt que el de l'any anterior.
Més qüestions d'aquest divendres. La web de la T-Mobilitat tornarà a estar operativa en qüestió de dies. Aquest dimarts va patir un problema en la seguretat que va permetre posar al descobert dades dels usuaris. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La web tornarà a funcionar en els propers dies i ho farà novament en fase de proves. El director de la T-Mobilitat, Ramon Bacardí, ha defensat en declaracions a Ràdio Estel que l'error va ser humà i ha volgut treure palla a l'assumpte.
Problemes que han hagut han sigut menors, no tenen una gran importància, per tant això es podrà resoldre en dies. Però aquests dies no són tant per resoldre això, que això es resol a poques. És més per el que deia, per millorar coses que hem vist, que de funcionalitats i de més, deixar-les més fàcils.
De fet, ha assenyalat que les persones que havien pogut accedir a la web només han pogut agafar noms, cognoms i veure l'usuari. També ha afirmat que aquest tipus d'imprevistos ja els tenien contemplats en els espais temporals de les fases de la prova de la T-Mobilitat.
La qüestió, Sílvia, és si aquest problema afectarà el calendari d'aquesta T-Mobilitat.
Bacardí augura que el projecte de la T-Mobilitat no patirà més retrasos, ni pel que ha passat ni pel que vindrà.
Per com estan en tot el sistema, per les proves que s'han fet i que totes s'han anat arreglant coses i va sent positiu, jo crec que no té per què atreçar-se de cap de les maneres.
El director de la T-Mobilitat ha declinat posar una data definitiva perquè diu que acaba sent un corsé. També ha defensat que els calendaris, com els que apareixen al darrer contracte on situa el 2023 com a possible horitzó, és una referència en un moment determinat. Al mes de juny, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va afirmar que la T-Mobilitat estaria operativa en aquesta legislatura. Doncs bé, Bacardi ha afirmat que durant aquest període de temps s'incluiran els títols de transport actuals i la T-Mobilitat anirà evolucionant.
Ara fa 40 anys que la sida va arribar a casa nostra. Aquest octubre fa 4 dècades del primer cas de VIH a l'Estat. Es va diagnosticar a l'Hospital de la Vall d'Hebron quan un jove de 35 anys va ingressar-hi amb sarcoma de Kaposi i d'altres infeccions.
El jove va ingressar amb un historial mèdic curt, però amb mal de cap persistent, lesions de color púrpura i sarcoma de Kaposi, un tipus de càncer de pell provocat per un herpes virus. Un cop hospitalitzat, els mals de cap van anar en augment i una part del cos se li va paralitzar. El van operar d'urgència, però 4 dies després de la intervenció, el pacient va perdre la vida. Era el primer cas de sida diagnosticat a l'Estat espanyol.
Va, més coses. Aquest divendres comença per a molts el Pont del Pilar. Trànsit preveu la sortida de 500.000 de vehicles de Barcelona. Atenció, perquè els Mossos faran més de 1.200 controls de seguretat viària. Ho faran des d'aquesta mateixa tarda i fins la nit de dimarts.
En aquesta operació especial s'espera intensitat de trànsit, sobretot cap a zones de l'interior i de muntanya. Tanmateix, depenent de la meteorologia, encara es podrà registrar mobilitat cap a les zones de costa. Aquest trànsit pot produir un increment de retencions en les autopistes alliberades de peatge, com l'AP7 des de la Jonquera fins al Canà, C32 Nord i C33.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
8 i 22 minuts, repassem alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui. La Vanguardia celebra que després de 600 dies vivint la pandèmia i amb menys de 50 casos per cada 100.000 habitants, la Covid està controlada i el risc de la malaltia és baix a Espanya.
El seu director, Jordi Juan, considera que la Covid ha posat en evidència la fragilitat del sistema sanitari espanyol, però que finalment el país ha liderat el procés de vacunació al món. Assenyala que el sistema de salut ha funcionat bé, que els ciutadans han assumit la necessitat de vacunar-se i que aquest resultat hauria de servir per guanyar una mica d'autoestima, que no és mai sobrer, igual que tampoc sobra recordar les promeses que s'han fet sobre ampliar el pressupost destinat als professionals d'aquest sector.
I el Punt Avui combina el concepte de pandèmia amb el de l'oci nocturn i exposa que la reobertura d'aquests locals és un pas prou significatiu en el camí de recuperar la normalitat prepandèmica.
El diari indica que aquest pas cap a la reobertura és un bon senyal, però no ens ha de fer caure en l'error de creure que la pandèmia s'ha superat. El Punt Avui convida a reflexionar si l'exigència del passaport Covid per accedir als locals de nit no s'hagi de fer servir també en establiments tancats on també hi ha concentracions importants de persones.
I l'Ara es pregunta si l'Estat espanyol està prou madur per jutjar el rei emèrit.
El diari apunta que quan s'acabi d'aclarir el futur judicial de Joan Carles I, la corona haurà d'afrontar un nou debat sobre si ha de tornar o no a Espanya. També sobre on s'hauria d'instal·lar el monarca, quina relació hauria de mantenir amb el seu fill o quina postura hauria d'adoptar el govern espanyol. L'Ara creu que si els partits majoritaris espanyols fossin democràticament escrupolosos, impulsarien una reforma de la Constitució per modificar l'article que afirma que la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Però veuen difícil que PP i PSOE s'atreveixin a obrir el meló de la reforma constitucional i, per tant, la decadència de la corona continuarà imparable tant si el jutgen com si no.
I també és notícia aquest divendres que comencen els tràmits per crear zones de baixes emissions a Girona.
Per llei s'han d'implantar a totes les ciutats de més de 50.000 habitants el 2023 i l'Ajuntament de Girona contractarà una consultora perquè l'ajudi en l'execució. La contractació de la consultoria i el desenvolupament de les accions que s'hagin d'aplicar per executar la zona de baixes emissions es preveu preveu que costin 1 milió d'euros.
I les cases de turisme rural de la Catalunya Central preveuen una ocupació del 70% pel Pont del Pilar.
El sector constata que van recuperant la normalitat, malgrat que les xifres estan encara per sota les d'abans de la pandèmia. Coincidint amb la campanya dels bolets, el Berguedà és on els registres són superiors. Segons dades de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, tenen el 75% de les places disponibles ja ocupades.
I les comarques de Lleida tenen des d'avui mateix 103 nous agents dels Mossos d'Esquadra.
El diari Segre apunta que cap d'ells no ha estat destinat a la comissaria de Lleida i que la meitat van cap al Pirineu.
Ens fixem ara també en el que passa al Principat. Andorra tindrà un equipament per als malalts mentals crònics el 2022.
El ministre de Salut, Joan Martínez Benacet, ha informat que en el pressupost pel 2022 hi haurà una partida destinada a la construcció d'una instal·lació que permeti acollir i ingressar pacients amb malalties mentals cròniques. Benacet, però, no va donar més detalls al respecte, ja que de moment no hi ha definida cap ubicació ni s'han determinat les dimensions i capacitats que hauria de tenir aquest futur espai.
A Barcelona comença l'operació sortida, a Andorra l'operació entrada. Prop de 50.000 vehicles entraran al Principat durant aquest pont.
El Departament de Mobilitat d'Andorra fa una crida a la població del país per minimitzar l'ús del cotxe particular tant dilluns com dimarts, que són els dies que es preveuen més entrades des d'Espanya, amb uns 9.000 vehicles cada dia segons càlculs de mobilitat.
I a tot això hi ha menys de 100 casos actius en un dia i 4 contagis a Andorra les últimes 24 hores per Covid.
Les escoles estrenen el relaxament de l'ús de la mascareta, que ja no és necessari a l'aula. La xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia del coronavirus al Principat és de 15.288 persones i les dades de vacunació es mantenen igual. Les aules afectades per confinament per positius en són 10, 3 en confinament total i 7 parcialment. I es manté un ingressat a planta de l'hospital.
Al matí, a Ràdio Estel.
Temps pels esports. El Barça de bàsquet segueix amb la seva bona ratxa i guanya en la segona jornada que ha disputat a l'Eurolliga. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes superen el Bayern de Múnich 72-80 i certifiquen un inici de temporada impecable. Els homes de Jessica Vicius han guanyat tots els quarts d'aquest partit. Només a l'inici el Barça ha cedit i els alemanys s'han imposat per 13-7, però gràcies a la bona actuació de Jokubaitis i Oriola s'han pogut capgirar. El Barça encadena una ratxa perfecta de victòries, 5 en 5 partits de Lliga i les dues d'aquesta Eurolliga. El proper partit de la competició europea serà la setmana que ve contra l'Olympiacos.
I seguint en bàsquet, aquest cap de setmana hi ha un enfrontament entre equips catalans de la Lliga Endesa.
El Baxi Manresa visita demà la pista del Joventut de Badalona. Els dos equips compten amb unes estadístiques semblants. De 4 partits a la Lliga n'acumulen 2 victòries i 2 derrotes. Tot i la paritat, el Baxi Manresa supera els badalonins amb més punts a favor i menys en contra. El Manresa ocupa la 5a posició de la classificació, mentre que la penya es posiciona en el 10è lloc.
En futbol ja sabem qui s'enfrontarà Espanya a la final de la Lliga de Nacions d'aquest diumenge.
Els de Luis Enrique es veuran les cares en França, que és l'actual campiona del món, que va superar ahir a Bèlgica per 2-3. Una semifinal molt disputada, on Bèlgica va començar guanyant 2-0, però els francesos van aconseguir empatar amb tan sols 6 minuts a la segona part. Al minut 90, França sentenciava el partit després d'un gol de Theo Hernández.
I Messi ha fet la seva primera entrevista en un mitjà francès des que va arribar a París. L'entrevista es publica demà.
L'entrevista l'ha fet a la revista France Football, que treu demà la seva última edició amb l'argentí a la portada. En aquesta conversa, Messi reconeix que no es va equivocar fitxant pel Paris Saint-Germain aquest estiu després d'haver de marxar del Barça. La revista també hi apareixerà la llista dels finalistes de la Pilota d'Or, per tant, molt pendents, tant masculina com femenina, que la mateixa publicació serà l'encarregada d'entregar d'aquí a 2 mesos. Leo Messi és l'últim guanyador d'aquest trofeu després que l'any passat s'hagués de suspendre el premi per la pandèmia.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I un apunt per acabar. Charango diu adeu al grup. Ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El grup català explica que el seu viatge ha sigut una aventura extraordinària, però que toca deixar espai per viure d'altres coses. La Covid-19 persegueix la cultura i per aquest motiu afirmen que els serà impossible celebrar l'espectacle de comiat que tenien previst. També suspenen el Clownia Festival i retornaran els diners de les entrades que s'hagin comprat. Com sempre, arribarem amb música per arribar al punt de 9:15. En aquesta ocasió, música de Charango. Aquesta cançó es diu Nous Camins.
L'aigua d'aquest riu, la llum dels estius i tots els records que amb vosaltres guardo al cor. El sol de l'hivern quan vingui la nit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és divendres, és 8 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb Josep Maria Martí Rigau, amb Lluís Foix, amb Manuel Milian Mestre. Serà quan faltin uns minuts per arribar al punt de les 9. Analitzarem l'actualitat i abordarem algunes qüestions, sens dubte, interessants. Entre elles, un informe demolidor de Càritas i de la Fundació FOESA que xifra en 11 milions les persones en risc d'exclusió social i més de 6 milions els que estan en risc d'exclusió severa. Després de la pandèmia, aquesta xifra ha crescut en 2 milions de persones. 2 milions de persones més en aquest risc d'exclusió severa. Aquest matí entrevistarem Thomas Ubrich, que és un dels investigadors que ha fet aquest informe. I atenció a una altra realitat. Un de cada 4 joves, és un 25%, se senten sols. És un problema que generalment associem a la gent gran i que ha aflorat en una enquesta entre el jovent a Barcelona. Per això s'ha impulsat una guia per detectar i tractar aquestes situacions. Per fer-la hi han participat investigadors del grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona. Un d'ells és en Pere Soler, que avui també serà amb nosaltres en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Avui és divendres i aquests són alguns dels titulars més importants del dia. Desconvocada la vaga a Renfe després d'un acord entre el sindicat de maquinistes SEMAF i la companyia. La normalitat és ara la dominant al servei de Rodalies, tot i que tècnicament sí que està vigent una altra convocatòria de vaga del sindicat ferroviari fins les 9 del matí. Té assignats uns serveis mínims del 85% que s'estan complint amb normalitat. Les discoteques han tornat a obrir aquesta nit a Catalunya, primera nit amb balls en espais interiors, d'alguns problemes amb les validacions dels passaports Covid i d'ús de mascaretes. El sector apel·la a la responsabilitat dels clients. Una reobertura de l'oci nocturn que ha arribat quan Espanya aconsegueix baixar d'una incidència de 50 casos per cada 100.000 habitants. Des de la sortida del confinament sever a l'inici de la pandèmia, que això no passava, Catalunya està a 75 casos per cada 100.000 habitants. El Ministeri de Sanitat minimitza les possibilitats que amb la vacunació ara ens pugui arribar una sisena onada significativa. En aquest escenari, Foment del Treball planteja l'obligació que tots els treballadors, tant públics com privats, hagin d'estar vacunats, una mesura que ja aplica, per exemple, a Itàlia. La proposta té el vistiplau de la patronal espanyola, la COE, que demana que, com a mínim, es qüestioni aquest debat, que es posi damunt de la taula. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
És veritat. Avui la realitat és que hi ha un 3 o un 4% de la població activa espanyola i catalana que, podent saber vacunat, no s'han volgut vacunar. I, bueno, i això pot representar, bueno, pues, inclús una falta de respecte als que s'han vacunat i pot pressuposar també, doncs, obstacles perquè la recuperació econòmica amb les empreses sigui al 100%.
El govern espanyol aprova els pressupostos amb més inversions de la història. És el resultat que incloguin els fons europeus per la recuperació post-Covid i recullen el bo social per al lloguer i el bo cultural, tots dos per als joves. El govern vol aprovar-los amb el suport prioritari d'Esquerra, el PNB i les decisions de Podem amb representació al Congrés. I els diputats al Parlament de Catalunya tributaran l'IRPF per les dietes que fins ara cobraven lliures d'impostos. No està clar, però, si aquest IRPF el pagaran ells o si l'assumirà el Parlament per no tocar la seva capacitat adquisitiva. La CUP vol que ho paguin els diputats que asseguren el que ara escoltareu. És el diputat Pau Juvillà a la tribuna del Parlament de Catalunya.
Cobrem un molt bon sou. De fet, cobrem un paston, senyors i senyors diputats i diputades.
Avui ho debatrem, si els diputats al Parlament cobren un paston o no ho fan. D'altres qüestions del dia, ara fa 40 anys que la sida va arribar a casa nostra. El primer cas de VIH a Espanya es va diagnosticar a l'Hospital de la Vall d'Hebron en un jove que tenia en aquell moment 35 anys. I Charango diu adéu, ho fa definitivament a Instagram. Finalment no hi haurà gira de comiat per les limitacions de la pandèmia. El grup també suspèn el Clownia Festival, que s'havia de celebrar del 23 al 26 de juny, i han explicat que retornaran els diners de tots els tiquets que s'havien comprat. Tanquem els titulars i ho fem amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Es manté la nuvolositat variable a les comarques del litoral i del prelitoral central i sud de Catalunya, i aquests núvols poden deixar escapar alguna gota, sobretot aquest matí a les comarques de Tarragona i de cara a la tarda ho podrien fer també a punts de les comarques de Barcelona. De cara a demà dissabte, aquest risc de precipitacions augmenta a les comarques de Tarragona i de Barcelona, sobretot al matí, i a les de Girona i també punts del Pirineu de cara a la tarda. Localment, demà alguna d'aquestes precipitacions pot arribar a ser moderada. Temperatures demà una mica més baixes que les d'avui, tot i que avui al centre del dia màximes en general al voltant dels 20 graus. Diumenge es manté la nuvolositat variable i encara baixaran una mica més les temperatures màximes.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs és matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per la P7, amb 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Parets del Vallès. També a l'altura de Mollet hi ha 3 quilòmetres força carregats en sentit de Girona, i ben a prop a l'altura de Parets, també amb retencions habituals, un quilòmetre i mig aproximadament en tots els sentits de la marxa en aquesta C-17. També la C-58, que va carregada sobretot de sortida de Barcelona des de Montcada fins a l'enllaç amb l'AP-7. També hi ha 3 quilòmetres més carregats encara per entrar al nus de la Trinitat, i també retencions per la Pota Sud, la D-23, amb 4 quilòmetres de retencions a Sant Feliu i també 3 quilòmetres a Esplugues amb alguna aturada puntual, i també l'autovia 2 amb retencions des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. I pel que fa a les rondes, amb retencions en tots dos sentits de la marxa, ara amb alguna aturada a l'altura de l'Hospitalet, de la B20, en sentit Besòs, i també en sentit Llobregat. Hi ha les aturades habituals des del nus de la Trinitat fins a Horta, a la B20, i entre el Besòs i el Poblenou, a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què publica avui la premsa digital. Mig centenar de persones al comiat definitiu del quiosc de la plaça Imperial Tàrraco.
El propietari haurà de baixar la persiana de manera definitiva després d'unes setmanes de campanya política en contra del seu tancament. Avui s'acaben 67 anys d'història d'un negoci emblemàtic per la ciutat de Tarragona.
I Anna Lilia Mirpur és la primera directora que inaugura el Festival de Sitges.
Ha inaugurat el festival amb un film trencador, amb una immensa càrrega feminista i un guió esplèndid que ha arrencat l'aplaudiment de la platea del Mailà. A Mona Lisa and the Blood Moon explica una història que aborda la vida d'una superheroïna, com l'ha definit la directora en roda de premsa, que s'escapa d'un psiquiàtric. En aquest cas, però, no és una persona amb superpoders que tingui per objectiu salvar el món, sinó que només vol evitar-hi. Ho destaca Nació Digital.
El mateix portal detalla també els punts clau de la nova llei de protecció animal.
La nova norma introdueix cursos per tenir mascota, elimina la definició de gos potencialment perillós, prohibeix el gos estar sol a casa tot un dia, obliga a comunicar les desaparicions en un màxim de 48 hores. Si la mascota es perd, també obliga a esterilitzar si conviuen dos sexes, es prohibeix la venda d'animals en botigues, així com tenir animals salvatges.
8 i 38 minuts, aquestes són les notícies del matí. Desconvocada la vaga de Renfe després d'un acord entre el sindicat de maquinistes i la companyia, i han arribat aquesta passada nit, i Renfe es compromet a recuperar tots els trens que hi havia abans de la pandèmia i a reforçar la plantilla. Aquest matí hi ha normalitat, bàsicament, a la xarxa de Rodalies, alguna petita incidència, ja que es manté una altra convocatòria de vaga del sindicat ferroviari.
L'acord entre Renfe i SAMAF no inclou cap aspecte relacionat amb el possible traspàs de Rodalies a la Generalitat, que és un dels motius importants de fons i del seguiment d'aquesta vaga a Catalunya. Les jornades de vaga que han quedat desconvocades són la d'avui, dilluns i dimarts de la setmana vinent.
Més coses d'aquesta nit. Els locals d'oci nocturn han pogut tornar a obrir les seves portes, ho han fet 536 dies després del seu tancament. Per accedir hi ha calgut ensenyar el certificat Covid i anar amb mascareta. Aquesta ha sigut una nit d'alegria per a molts joves que enyoraven les pistes de ball.
Sí, és el primer cop que anem de festa després de tot el tema de la Covid, i també és el primer cop que anem totes amb 18 anys de festa, i bueno, tenim un reservat i sí, tenim en compte les mesures Covid, que hem d'anar amb la mascareta i tot això.
Estem contents de que volem anar a la discoteca, perquè fins ara era llocs així amb molta gent, la música no estava ni forta, hi havia problemes, es liava bastant, no sé, la gent es pegava, botellazos, coses així. I ara, bueno, la discoteca és un altre rotllo.
Aquesta reobertura coincideix amb el fet que Espanya hagi assolit el nivell de risc baix per Covid-19, el més baix des de juliol del 2020, just quan sortíem del confinament sever i de la primera desescalada.
És una incidència mitjana de 50 casos per cada 100.000 habitants. Catalunya està en 75. Precisament Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha defensat a Ràdio Estel que el passaport Covid pot ajudar a incentivar la vacunació entre els més joves.
Sí, a mi em semblen adequades. El que no em semblaria adequat és obrir l'oci nocturn sense aquest passaport Covid, no? Perquè a diferència d'altres tipus de locals, l'oci nocturn majoritàriament són llocs interiors i la proximitat, el mantenir aquesta distància entre persones és pràcticament impossible.
El repte d'Espanya ara és arribar a una incidència per sota de 25 casos per cada 100.000 habitants. De fet, aquest és el llindar en què l'OMS dona les pandèmies per controlades. En aquest context, Foment del Treball ha demanat al govern espanyol que obligui a vacunar-se aquells treballadors que encara no ho hagin fet, tant si són del sector públic com del privat.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, alerta que encara hi ha un 4% de la població activa que no ha rebut cap dosi. Això pot representar una falta de respecte pels que sí s'han vacunat i pot suposar un obstacle perquè la recuperació de l'economia i les empreses sigui al 100%. La mesura té l'aval també de la COE. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
Bueno, aquesta és una decisió. A nosaltres ens agradaria que això fos així. Clar, ja que tots ens hem vacunat, perquè tots tenien la por de poder agafar el Covid-19 i, a més, malmet la nostra salut i malmet la nostra economia, però ja és una decisió aquesta que ha d'estar en mans del govern, ha d'estar en mans dels metges.
I encara un apunt més sobre la vacunació. La farmacèutica Pfizer ha demanat ja autorització als Estats Units per poder utilitzar la seva vacuna en nens de 5 a 12 anys.
Altres països com Suècia, Finlàndia, Dinamarca o Noruega han limitat l'administració de la vacuna contra el coronavirus de Moderna en diferents franges d'edat després de detectar que provoca en poques ocasions una inflamació del múscul cardíac.
Els pressupostos generals de l'Estat ja comencen a caminar després que el Consell de Ministres va donar llum verda a aquests números que inclouen 40.000 milions d'euros en inversió pública, segons el govern espanyol, una xifra rècord.
Recullen la major aposta realitzada fins ara en polítiques per a la joventut amb més de 12 milions d'euros que aniran destinats a ajudes al lloguer i a l'accés a la cultura dels més joves. Dos incentius en forma de bons que no han estat exempts de polèmica. Finalment, són 7.000 els joves que podran beneficiar-se de l'ajuda de 250 euros mensuals per llogar un pis, independentment del preu del lloguer. I els toros quedaran fora del bo cultural pels qui compleixin 18 anys.
El nivell d'inversió prevista s'explica perquè aquests números incorporen els més de 27.000 milions d'euros provinents dels fons europeus, els coneguts com a fons Next Generation. Amb els números fets, ara caldrà aconseguir els suports al Congrés perquè tirin endavant.
Ara queda aquest últim pas, trobar el suport dels socis parlamentaris per aprovar-los al Congrés. Segons la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, els socis preferents són Esquerra Republicana, el Partit Nacionalista Basc, Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria. Yolanda Díaz, ministra de Treball i Economia, ha defensat que els nous pressupostos són per donar tranquil·litat a la recuperació econòmica que ja ha començat.
Van a suponer el crecimiento de nuestra economía y singularmente el crecimiento del empleo que ha de ser digno. Observarán cómo desciende la partida presupuestaria destinada a las prestaciones públicas de desempleo por razones evidentes. La previsión que hacemos, afortunadamente, ya los datos lo están cotejando, es que vamos a descender en el número de desempleados y desempleadas.
Uns altres pressupostos que s'han aprovat per al 2022 són els del Parlament de Catalunya, uns comptes no exempts de polèmica, perquè, atenció, el Parlament farà que les dietes dels diputats comencin a tributar l'IRPF.
La cambra ha aprovat uns comptes que són 2,5 milions més alts que els últims, però la qüestió sobre què passa amb l'IRPF de les dietes que cobren els diputats ha quedat oberta. Qui ha d'assumir aquest cost, la cambra o els parlamentaris? Fins ara, els diners que es cobraven en concepte de desplaçament no tributaven i, per tant, estaven lliures d'impostos, però ara ja no. I també caldrà pagar les taxes corresponents d'unes quantitats que oscil·len entre els 17.000 i els 24.000 euros anuals per cap. Pau Juvillà, de la CUP, i Susana Segovia, dels Comuns, tenen clar qui ha d'assumir aquest cost.
Aquesta IRPF, doncs, que hauríem de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i tots els ciutadans de Catalunya.
Tinc molts dubtes de com es vol implementar aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert.
El PSC ha suspès de militància el regidor de Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental, detingut dilluns després de robar un taxi a punta de pistola.
Eduard Beltran, regidor del PSC, ha quedat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial. El jutge li ha retirat el passaport, l'obliga a compareixer davant del tribunal i li prohibeix sortir del territori. Els fets van passar aquest dilluns, quan hauria robat un taxi amb violència, 11.000 euros al taxista i portar una placa de la Guàrdia Civil. Beltran ja era conegut per la policia per haver fet diversos estafes amb criptomonedes i fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil.
I la web de la T-Mobilitat tornarà a estar operativa en qüestió de dies. Aquest dimarts va patir un problema de seguretat que va posar al descobert dades sensibles dels usuaris.
El seu director, Ramon Bacardí, ha defensat en declaracions a Ràdio Estel que l'error va ser humà i ha volgut treure ferro a l'assumpte.
Problemes que han hagut han sigut menors, no tenen una gran importància, per tant això es podrà resoldre en dies. Però aquests dies no són tant per resoldre això, que això es resol en hores. És més per el que deia, per millorar coses que hem vist, que de funcionalitats i de més, per deixar-les més fàcils.
Una bona notícia. La ciutat de Tortosa celebra que la multinacional austríaca Kronospan farà una inversió de 180 milions d'euros en aquesta ciutat de l'Ebre i crearà més de 180 llocs de treball directes.
Suposarà la inversió estrangera més gran feta mai a la zona de les Terres de l'Ebre. Kronospan està especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles 100% sostenibles que a través de tractaments i processaments permeten el reciclatge i un nou ús per al material. El conseller d'empresa, Roger Torrent, valora d'aquesta manera la inversió de l'empresa austríaca a la zona.
Projectes sostenibles com aquest, des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental, i que ofereixen ocupació de qualitat amb llocs de treball estables, que vertebren i dinamitzen el teixit productiu local, que arrelen, en definitiva, el territori, i que ens ajuden a transitar cap a una economia verda i circular.
I avui comença per a molts el Pont del Pilar. Trànsit preveu la sortida de mig milió de vehicles de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els Mossos faran més de 1.200 controls de seguretat viària. Començaran aquest mateix divendres a la tarda i n'hi haurà fins la nit de dimarts.
En aquesta operació especial s'espera intensitat de trànsit, sobretot cap a zones de l'interior i de muntanya. Tanmateix, depenent del temps, encara es podrà registrar mobilitat cap a les zones de costa. Aquest trànsit pot produir un increment de retencions en les autopistes alliberades de peatge. La P7 des de la Jonquera fins al Canà, la C32 Nord i la C33.
I un altre punt, Belén Rueda rep el gran premi honorífic del Festival de Sitges de la mà de Juan Antonio Bayona, amb qui l'actriu ja va treballar a l'Orfenat.
Belén Rueda ha esdevingut una de les reines del crit més cèlebres del cinema fantàstic espanyol, destaca el Festival de l'actriu. Rueda, visiblement emocionada després de rebre el premi entregat per Bayona, ha defensat el cinema fantàstic i creu que està arribant al lloc que es mereix. També confessa que és una enamorada del que es fa en aquesta ciutat del Garraf.
A ver, para mí Sitges es un festival muy especial, porque aquí se respira cine, se respira ilusión, se respira esperanza también, porque dan oportunidad a mucha gente joven que empieza con sus cortos o con sus primeras películas y le dan un espacio amplio, le dan voz también.
Al matí a Ràdio Estel, la informació ara i aquí.
Va, anem amb els esports. El Barça de bàsquet segueix amb la seva bona ratxa i guanya en la segona jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes superen el Bayern de Múnich 72-80 i certifiquen un inici de temporada impecable. Els homes de Jessica Vicius han guanyat tots els quarts del partit d'aquesta nit. Només a l'inici el Barça s'ha dit i els alemanys s'han imposat per 13-7, però desgràcies a la bona actuació de Djokovic i Oriola s'han pogut capgirar aquests punts en contra. El Barça encadena una ratxa perfecta de victòries, 5 en 5 partits de lligues i les dues de l'Eurolliga. El proper partit de la competició europea serà la setmana que ve contra l'Olympiacos.
I seguint en bàsquet, aquest cap de setmana hi ha un enfrontament entre equips catalans a la Lliga Endesa.
El Baxi Manresa visita demà la pista del Joventut de Badalona. Els dos equips compten amb unes estadístiques semblants de 4 partits de la Lliga, acumulant dues victòries i dues derrotes. Tot i la paritat, el Baxi Manresa supera els badalonins amb més punts a favor i menys en contra. El Manresa ocupa la cinquena posició de la classificació, mentre que la Penya es posiciona en el desè lloc.
I en futbol ja sabem qui s'enfrontarà a Espanya a la final de la Lliga de Nacions d'aquest diumenge.
Els de Luis Enrique es veuran les cares en França, que és l'actual campiona del món, que va superar Bèlgica per 2-3. Una semifinal molt disputada, on Bèlgica va començar guanyant 2-0, però els francesos van aconseguir empatar amb tan sols 6 minuts a la segona part. Al minut 90, França sentenciava el partit després d'un gol de Teo Hernández.
I aquest cap de setmana, demà, concretament tothom pendent de Leo Messi, bàsicament perquè ha fet la seva primera entrevista per a un mitjà francès des que va arribar a París, i no a un mitjà qualsevol.
Es tracta de la revista France Football, que treu demà la seva última edició amb l'argentí a la portada. En l'entrevista, Messi reconeix que no es va equivocar fitxant pel Paris Saint-Germain aquest estiu després d'haver de marxar del Barça. A la revista també hi apareixerà la llista dels finalistes de la pilota d'or, tant masculina com femenina, que la mateixa publicació serà l'encarregada d'entregar d'aquí a 2 mesos. Leo Messi és l'últim guanyador del trofeu l'any 2019, després que l'any passat s'hagués de suspendre el premi per la pandèmia.
Ves que no aprofitessin ja per fer-li les fotografies de cara al número 1. En què donguin aquest premi? Xavi, bon cap de setmana, que vagi
igualment,
molt bé. Va, d'aquí a 10 minuts arribarem al punt de les 9 i obrirem temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel aquest divendres amb Josep Maria Martí Rigau, Lluís Foix i Manuel Milian Mestre. Serà després d'una pausa breu, molt breu, per la publicitat. De seguida tornem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 6 minuts, encara no mal comptats, arribarem al punt de les 9 del matí d'aquest divendres 8 d'octubre del 2021, temps per analitzar l'actualitat. Josep Maria Martí Rigau, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, contents perquè no hi ha vaga avui.
No hi ha vaga, eh? No hi ha... Bé, tècnicament n'hi ha. Tècnicament hi ha vaga perquè hi ha un sindicat, en aquest cas que és minoritari, que és el sindicat ferroviari, que tenia convocada una jornada de vaga en part franges. La primera acaba a les 9 del matí. Com si no hi hagués estat. És a dir, els serveis ni s'han complert al 100%, i per tant no hi ha hagut cap incidència. Però vaja, ho dic perquè tècnicament aquest migdia entre les 12 i les 4 torna a haver-hi presumptament jornada de vaga, i que no hagi passat res ara no vol dir que després no pugui passar.
Jo he passat ara per l'estació, perquè vinc amb tren i metro, i amb tren no de Rodalies, amb ferrocarrils. Primer ferrocarrils, després metro. I en aquí hi havia pau, tranquil·litat absoluta, la qual cosa dius, mira...
Doncs aquesta és la realitat, bàsicament perquè van arribar a un acord ahir a última hora el sindicat, el SEMAF i la companyia. Ja ho acabaran d'explicar, tampoc és un acord que està molt bé qui sigui, però tampoc és que hagi canviat res respecte al dia que va començar la vaga. Vull dir que... Però vaja, en tot cas, l'acord ha servit perquè no hi hagi vaga avui, i calma
vingut,
i tranquil·litat.
He vingut a peu, o sigui que no he notat...
Ara no hi ha mai vaga, Lluís?
No.
A peu, si la mandra no fa efecte, no hi ha problema. Lluís Foix, bon dia.
Bon dia, ben tornat.
Manolo Milian, com estem?
Bé, bon dia.
Bon dia,
animats,
ben tornat.
Animats? Veient els pressupostos, animats.
Quins pressupostos, els del Parlament o els del govern?
De l'Estat.
Ara ja entrarem. Abans volia parlar una mica d'aquests pressupostos del Parlament. No tant pels números del Parlament de Catalunya en si, sinó perquè ahir es va viure una situació al Parlament. Els diputats havien de debatre, estaven debatent sobre aquests pressupostos, els números propis de la cambra. Sabeu que una de les qüestions que hi ha damunt de la taula és que les dietes que els diputats cobren de desplaçament, tècnicament, això el Josep Maria m'ajudarà a explicar-ho, perquè és una qüestió molt interessant, eh? Ara hi entrarem, Josep Maria. Tècnicament són... dietes de desplaçament, i els diputats del Parlament de Catalunya les han cobrades tota la vida, i eren dietes que no tributaven, és a dir, eren diners que anaven directament als diputats. La qüestió és que ningú els preguntava realment on vivien, és a dir, cobraven aquesta dieta en funció d'allà on estaven empadronats. I era una dieta diferent, no és el mateix viure a Sant Cugat del Vallès que viure a Lleida o que viure a la Seu d'Urgell. I aleshores els diputats aquests diners els cobraven indistintament, diguem-ne, d'on residissin en realitat, sinó en funció d'on estaven empadronats, i eren uns diners lliures d'impostos. Bé, aquests pressupostos inclouen un canvi, que és que les dietes hauran de començar a tributar IRPF. I la discussió és, i aquest IRPF, qui el paga? El paguen els diputats, que vol dir que a la pràctica perden poder adquisitiu, és a dir, cobraran menys a final de mes, o si aquest IRPF es paga, però el paga el Parlament de Catalunya. És a dir, els diputats no notarien cap diferència a les seves nòmines. Ahir, en aquest debat, el diputat de la CUP, Pau Juvillà, va fer una afirmació molt curta, que era aquesta.
Cobrem un molt bon sou, de fet, cobrem un paston, senyores i senyors diputats i diputades.
Cobrem un molt bon sou, de fet, senyors i senyores diputades, cobrem un paston. I clar, aquí va començar la discussió. Cobren o no cobren un paston els diputats al Parlament de Catalunya? A veure, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Pol.
Judit, tu estàs allà al Parlament cada dia, estàs amb ells, els parles amb ells, els escoltes, vas poder seguir aquest debat. Què cobren els diputats al Parlament de Catalunya?
Doncs els sous dels diputats són públics i, segons informa la web del Parlament, són de 2.921,82 €. Això és el sou base, perquè ens entenguem, de diputat ras.
Sí, el mínim, diguem-ne, un diputat que només és diputat, i quan dic només és diputat vull dir que no està en cap comissió, és a dir, la seva feina és soc diputat i tinc els plens que pertoquen, el sou base són 2.921,82 €.
Exacte. Després, però, cada diputat pot tenir un complement segons el càrrec que tingui. Aquest complement pot ser de fins a 3.000 euros més, és a dir, doblar el sou base i arribar fins als 6.000 euros mensuals. És el cas dels presidents dels grups parlamentaris, com Salvador Illa, dels socialistes, Albert Batet, de Junts per Catalunya, o Jèssica Albiach, dels Comuns.
És a dir, estem parlant que un diputat ras cobra 3.000 euros al mes, aquell que està presidint el grup parlamentari en pot arribar a cobrar el doble, 6.000.
Exacte. Seria el màxim que es pot...
El màxim possible, sí, sí.
Com a complement per càrrec, perquè ens entenguem.
És a dir, que estaríem parlant al voltant d'aquests entre 3.000 i 6.000 euros, i pel mig poden cobrar algunes altres quantitats en funció de si estan en algun tipus de comissió parlamentària, que això també passa.
En principi no són acumulables, segons estableix el Parlament, però clar, després sí que també tenim les dietes. O sigui, ells el que podrien és cobrar fins a 3.000 euros més, perquè és el màxim càrrec acumulable, però després aquells que no són presidents de grups parlamentaris sí que també poden cobrar un complement.
Val, perfecte. Per tant, ens movem en aquest rang d'entre 3.000 i 6.000 euros en el pitjor escenari i en el millor escenari, i aleshores al marge hi ha aquestes dietes. Aquestes dietes de quants diners estem parlant?
Poden anar de 17.000 euros fins a 24.000 a l'any.
De 17.000 a 24.000 euros anuals, eh?
Sí, exacte. 17.000 són per als diputats que viuen a Barcelona o rodalies, com pot ser Badalona o Sant Cugat del Vallès.
És a dir, per entendre'ns, un diputat de Barcelona que viu a la ciutat de Barcelona i que pot anar amb metro al Parlament de Catalunya cobra una dieta de desplaçament de 17.000 euros anuals.
Sí, que són 1.400 euros al mes, a part del sou.
I aquesta és la discussió, Judit. Si aquestes dietes de desplaçament que es mouen entre els 17.000 i els 24.000 euros, ara que començaran a tributar de l'IRPF, qui els ha de pagar?
Exacte. Si ho han de...